Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Crec que els músics tenen el deure, la responsabilitat d'extendre la mà per compartir el seu amor o el seu dolor amb els altres. James Taylor, cantautor estadounidenc.
L'altre dia vàrem acabar la tertúlia en acústic amb Emerson, Lake & Palmer i ens van quedar tants temes per gaudir i comentar que no ens hem pogut estar d'obrir altra tertúlia sobre el rock sinfònic i sobretot d'aquest moviment de finals dels 60 i inicis dels 70 on ens trobem que grups rock o pop incorporaven a la seva música la música docta o culta o clàssica o... No sé, ja té tants qualificatius que ja no sé quin posar-li. Nosaltres el que li posem és la clàssica a peu de carrer, que és així, és, aquest és el subtítol que tenim a la tertúlia en acústic. Abans d'entrar en matèria de punxar música, avui sí que punxem música, donem pas a la tertúlia en acústic a la flautista Patricia Denó.
Hola. Hola, què tal, Jessica?
I a la pianista Cristina Casale.
Hola, Jessica.
Continuem amb aquest rock sinfònic, aquesta incorporació de la música clàssica per part de rockers. Després en parlarem, però pel sol fet de ser músic rock no vol dir que no tinguis una formació clàssica, no?
Exacte. Molts dels grans músics de rock coneguts tenen a darrere doncs, un passat no fosc, eh? No és un passat fosc, però un passat d'arrels clàssiques.
O autodidacta, no? Que moltes sovint s'acostuma a dir que el rock és més autodidacta, sinó que tenen una formació, i avui en sentirem alguns que
però
tenen
un domidor. Però tot i ser autodidacta, Jessica, també els paràmetres en què aquesta gent ha estudiat són els paràmetres clàssics. És a dir, que tot té el mateix començament.
I l'estructura també de les peces, quan pares a sentir-les, també tenen un ritme clàssic. Llavors, això, aquest programa sembla una estira i arronsa entre clàssica i rock, però realment
és més aviat un donar-se, sí, més aviat un donar-se la mà, un passejar junts, no?
I per
sí.
què no fusionar i estils tant. I idees?
Sí, sí, sí.
Per exemple, una de les dels termes de que una de les parts fonamentals del rock sinfònic que ens vam deixar l'altre dia perquè no ens va donar temps és la concepció dels àlbums. Sabeu que un treball, una llarga durada, pot tenir 10, 12 cançons que poden tenir relació entre elles o no. Una de les peculiaritats d'aquella època és que els àlbums explicaven un tema, una història, un conte, i això passa també amb la música clàssica, em sembla, no?
Exactament, de fet, els reculls, els líders, per exemple, per posar un exemple, fa uns episodis vam tenir a la fabulosa mezzosoprano Anna Maria Hassler,
sí.
I ens estava explicant el Winterreise de Schubert, que el viatge d'hivern de Schubert. Això podria ser el que avui en dia coneixem com un àlbum. Què és? Anteriorment es coneixia el líder com a recull de poemes que estaven relacionats amb ells. Però en el matèria de sinfònic tot això té l'origen al que també vam explicar un dia aquí a l'estudi del que era la música descriptiva o programàtica. És a dir, una mateixa peça estructurada, per exemple, en quatre moviments, però que narrava la consecució d'una història. Per exemple, la sisena de Beethoven, la pastoral de Beethoven...
O més enrere encara, ens en podem anar a les quatre estacions de
Vivaldi. Exactament, exactament.
Que també han passat per aquí, pel tertulià en acústic.
I tant.
Unes quatre estacions que ens van enamorar. Sí. Jo vaig descobrir tantes coses d'aquelles quatre estacions.
Està ple de misteris, la música clàssica.
He tornat a posar The Beatles i és que quan parlem de la història de la música, tornen a sortir Beatles, i és que...
És que són genials.
Ells van fer aquest tipus d'àlbums conceptuals explicant un mateix tema, per exemple, en aquest Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, amb aquests temes, aquest tema li donava nom genèric, però més, això en el pop, però més en el rock sinfònic, els iniciadors, o un dels iniciadors van ser The Moody Blues, van ser una banda de rock de Londres, de rhythm and blues, que la companyia Decca va dir, escolta, mira, fusionem això que està començant a escoltar-se, fusionem la música culta, la música docta, per intentar seduir el jovent d'aquest tipus amb el rock. I li va proposar a The Moody Blues i va dir, va, escolteu això i aviam què us inspira en format rock i aviam què us inspira a vosaltres. Vinga.
Que està claríssim que, bé,
força,
aquest començament...
Ho podem tot
aquest,
amb això.
Amb aquest començament només es pot crear un nou món. Doncs però això,
sí, la sinfonia
del nou món de Dvořák, la número 9.
Com la podem relacionar doncs, amb els Moody Blues?
Doncs The Moody Blues finalment van passar, van dir, això no podem fer-ho, però sí que
jo
van dir,
eh?
Anem a explicar la història d'una persona un dia... de la història d'una persona amb música, amb tot un àlbum, i va ser l'iniciador, un dels àlbums iniciadors d'aquests àlbums conceptuals i simfònics amb The Days of Future Past, i finalitzava amb aquesta gran, gran peça que crec que tots hem ballat en alguna ocasió.
A veure si m'ho fas recordar.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.
És aquelles sentimentals, eh?
Sí, sí,
anem
sí.
A més exemples, perquè si no sempre anem tard,
sempre
i tenim tants
sí.
temes a,
sí, sí, sí.
a fer.
Perdona que digui una cosa, Jessica, ara que estàvem parlant de Borja, que ara fa un minut de res, tu imagina't que a la Casa Decca li diuen a aquests pobres, escolta, us deixo un exemple de música clàssica, com la Sinfonia del Nou Món, i intenteu trobar una fusió. És que pobra
va,
gent.
Però clar, per això van dir, va, passem i fem una altra odissea que va ser explicar
això.
La història d'una persona i acabava amb aquestes nits de Blanco Satén.
Que era
d'aquelles cançons que es ballaven als guateques.
12 anys, present. Res, fa dos dies, eh? No en tinc només tres més, eh? Però fa ara tres dies, doncs sí, 12 anys tenia jo.
Us poso ràpidament alguns exemples. Grups que van utilitzar aquesta tècnica dels àlbums conceptuals, el Pink Floyd amb aquest magnífic Wish You Were Here, que va ser el novè àlbum de la banda, va ser el segon conceptual i amb aquest rotllo de rock simfònic. El primer va ser... un magnífic àlbum que està, em sembla que encara és un dels més venuts de la història, que és el Dark Side of the Moon, la part fosca de la lluna. Imagineu-vos què trobem allà. Aquí tenim el Money, per exemple.
We'll be right back. podcast.
A l'anterior capítol va sortir també Pink Floyd amb aquesta manera d'escoltar la música, no?, des de tots els cantons. I tu, Patrícia, em sembla que feies menció que això també la música clàssica també
a la Sinfonia Alpina de Richard Strauss. Avui en dia és el que coneixeríem com el Dolby Surround, que ens el comprem a casa i ens posem uns altaveus davant, al costat del televisor, uns altres darrere, uns altres més amunt. Doncs això es feia en acústic. Ja Richard Strauss ho va fer ficant trompes al final del públic. I ara, en aquests anys en què estem escoltant aquest estil de música, doncs s'aconseguia aquest efecte tetrafònic, ja que diferents postes en escena acústiques es posaven, sentiu els diners, aquest soroll de diners segurament estava ubicat en una part del públic, aquesta altra part dels diferents sons que els sentim ara integrats a la cançó.
Utilitza molt els sintetitzadors, que seria el pas posterior al melotron. Us en recordeu d'aquell instrument tan fantàstic?
Melotron o melitron? Perquè a mi em surt melotron, però he llegit melitron a molts llocs i la veritat se'm fa estrany.
Doncs em sembla que ja ho contrastarem, melotron, però de fet hem posat al Facebook del programa una fotografia d'un melotron fantàstic en color blanc, així molt fantàstic.
Blanc, com no,
allà.
Com no.
Continuem amb
els accents. Volia comentar una cosa que m'ha cridat l'atenció quan hem estat parlant en off del programa sobre el Syd Barrett de Pink Floyd i doncs que va xalar el grup i també va tenir molts problemes amb les drogues. I és un tema, el tema de les drogues, que moltes vegades doncs sorgeix associat a grups de rock, pop i a més, no? Però això, aquest és un tema que també s'expandeix tant a la clàssica com que jo crec que
a la música,
al món artístic en general, perquè sempre el procés creatiu doncs està associat a un deixar-se portar, a un evadir les preocupacions, els problemes, perquè realment no col·lapsin o no eclipsin la veritable inspiració.
I
això no estic justificant les drogues per crear, perquè hi ha molts moltíssims creadors que no
s'han quedat al camí
de les drogues,
per,
no?
I d'aquells que s'han quedat al camí per a causa de les drogues. Per exemple, el cas del Syd Barrett que deies va ser un dels components de Pink Floyd que va haver de deixar la banda, i aquest àlbum va ser en memòria d'aquest bon rotllo que hi havia a la banda i que ja no existia perquè ell havia marxat, no?
I tu què pensaries del nostre món clàssic en el referent a
el món de les drogues, sí, el món
de les drogues, dels estupefaents, perquè nosaltres som tan macos tots i
tan
pugem
rectes,
a l'escenari tan rectes, tan disciplinats,
això ara, però fa dos segles no ho éreu.
Opa, fa dos segles ara és pitjor, eh?
Almenys a la intimitat.
Pitjor, eh? Jo no, jo, és allò que dius, no, però jo no. No, la veritat és que
el món del rock sí que ha hagut una època en el qual les drogues estaven incorporades, sí, fins i tot a les lletres, a les composicions dels músics, existien com una cosa normalitzada. Això s'ha anat, aquest estigma s'ha anat.
Però això també té molt a veure, com deia la Cristina, en el món artístic, degut a que els pics d'estrès que hi ha cada vegada que tu poses en escena una creació són molt alts. I hi ha qui necessita, bueno, jo crec que no, tampoc ho justifico, em reitero a les paraules de la Cristina, però sí que és veritat que estar amb aquests pics d'estrès durant tant de temps...
Potser no veuen una altra via per poder suportar-ho.
Jo, moltes orquestes clàssiques abusen dels estupefaents, i moltes orquestes
que... Per poder assajar,
Només us diria d'una de les, no diré el nom, però una de les orquestes clàssiques més importants d'Europa, per no dir la més important, ja amb això ja ho he dit tot, que he conegut, tinc coneguts, quan jo vivia a Berlín, ja he donat una pista important, que havien de prendre's de tot tipus de substàncies per assajar, no pel concert. No, pel concert ja no vegis, només per anar a l'assaig.
I això fa que, perquè necessiteu una precisió física molt important, mental i física, i aquesta relació, jo crec que les drogues, no ho sé per experiència, però les drogues
és molt
impossibilitant això.
Sincerament, jo bec dues gotes d'alcohol abans de sortir a escenari i sóc un desastre quan la coordinació de mans, que potser no es nota, tampoc ho he provat, sincerament.
Un tequila no,
has de provar un dia, però, perquè jo vaig tenir la...
A mi m'afecta perquè necessito el 100% del meu cos i el meu cervell. Dins del meu àmbit, jo, clar, no estic dins de la vida d'orquestra. El pianista sempre és un instrumentista que està al marge, no? I no ho veig tant, no ho he vist tant. Sí que en alguns companys, doncs, un percentatge veritablement petit, però en general el que se sol donar és l'intèrpret que està al 100% en forma i tal, sol ser l'altre extrem, una persona que es cuida de ment, sí. Hi ha un equilibri molt, molt gran per tal de poder, pels seus mitjans naturals, sortir i no aguantar la pressió, simplement conviure ja amb ella de manera natural i utilitzar-la.
Seria una espècie de dopatge, no? Perquè vosaltres sou esportistes d'alt nivell.
Sí, sí, és que la manera de tractar la nostra ment és exactament la mateixa que un esportista d'elit. I, de fet, a molts grups de rock i de heavy metal, a pesar de la imatge que puguin donar molts cantants, i a pesar que és veritat que n'hi ha molts que es coneix que tenen una llarga relació amb les drogues, molts d'ells porten una vida saníssima, tant a nivell esportiu com a nivell de menjar, com a nivell de beure, perquè si no, no poden aguantar una carrera així.
No,
i això és el que hauria de ser. Sí que faig un incís, Cristina, no ho provis mai, perquè jo una vegada, pobra de mi, amb tota la meva innocència dels 18 anys vaig haver de fer la primera vegada que tocava el Paranims de la Universitat de Barcelona, que aquí ha estat, és preciós, feia un recital de flauta i piano, i va venir una amiga meva a veure'm i mitja hora abans, com que, bueno, jo acostumo a estar bastant tranquil·la i concentrada, em va dir, escolta, anem a prendre un cafetó o alguna cosa. I mira, saps què? Em prendré un carajillo, que no n'he provat mai cap. Bueno, Déu meu, l'últim que he pres a la vida. No sabeu com vaig sortir a l'escenari, quasi saltava, quasi vaig sortir saltant a l'escenari. Mare meva, fins que allò va baixar, mare meva.
Per cert, ara que parlaves de saltar a l'escenari, si no es cuidessin, artistes com un Bruce Springsteen, amb la que té, o un Rolling Stones, no,
una Tina Turner,
o un U2, o una Tina Turner, no podien aguantar a la seva edat fer un concert de dues hores o dues i pico amb l'energia que desprenen.
Correcte.
Tornem al Tertulian Acústic. Vinga, sí. hem fet xerrada, estem amb Tertúlia. Ara us posaré això i ara m'explicareu què és.
Vinga.
Doncs estem sentint l'ària en sol de Johann Sebastian Bach, una ària molt coneguda. Jo realment és una peça que no em canso d'escoltar mai, és una bellesa pura. I va ser la font d'inspiració d'un grup també rock sinfònic anomenat Procol Harum, versionant un tema doncs molt, molt famós, que és A Whiter Shade of Pale. Bueno, versionant, és l'original de Procol Harum.
meravella de cançó. La veritat és que és un tema, hi ha cada tema en el món de la no clàssica, encara que tingui un inici, no? De clàssica queda allà amagat. Doncs resulta que hem vist que aquest tema estava inspirat en la famosa ària en sol de Bach, que molts dels que esteu escoltant heu pensat: ai, en el meu casament me la van tocar i em va encantar. Sí, doncs no per ser tocada només en casaments és menys maca. Doncs resulta que encara va haver un duet molt famós a l'època, compost per Serge Gainsbourg i la Brigitte Bardot, que inspirant-se amb el tema que acabem de sentir, que alhora era inspirada en Bach, van compondre el famós Je t'aime, moi non plus.
Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime.
A veure, jo em pregunto si el senyor Bach hagués escoltat tota aquesta evolució.
No, mira, per un casament i per després del casament.
Sí, i aquest GTM Mon Ompli, sí. Exacte. Doncs, li hagués agradat, jo responc amb un sí rotund, un senyor que ha tingut 20 fills.
23.
23!
Això m'ho ha d'explicar un dia. Sí, un dia monogràfic d'aquest senyor i la seva vida i la seva dona.
Era un campeón. Era un campeón de dones.
Per cert, aquesta gravació la va fer el Gainsbourg amb la Jim Birkin.
Es veu que li agradaven les models, eh? Aquest home s'inspirava, sí, per cantar aquests temes.
Mira. Aquest tema també és molt, molt, molt reconegut. I ara fem una petita bateria d'alguns exemples, com no tenim més temps, mm-hmm. i tenim moltes coses a encara a parlar i a gaudir. El Genesis també van ser... I una formació que sé que a tu t'agrada, Cristina.
Canta Tubular Bells de Mike Oldfield. Boníssim.
I ara una formació que t'agrada a tu, Patricia.
Really don't mind if you sit this one out.
Ah, fantàstic, Jethro Tull. No hi ha cap flautista de l'univers que no li rendim pleitesia en aquest home, que era un grandíssim virtuós, i sembla mentida, amb una flauta el que arribava a fer. O sigui, jo com a flautista li tinc autèntica devoció. I a part com a cantant, perquè m'encanta la seva veu, no? Però la facilitat que tenia de passar de la veu a la flauta, i a més les improvisacions eren d'un virtuosisme tan gran. Ara, sempre és un flautista que no m'agrada mirar, m'agrada escoltar, perquè la flauta està tan marrana, de suor,
que es perdeix allò, no?
Ostres, Déu meu, pobra flauta. A més, hi ha trossos d'esparadrap
i tot. Ai,
sí, 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 sí.
No
sí.
És com la teva.
No.
La teva que és impolutada.
Ara, t'agrada. Sí, d'or. Però ara sí que he de dir que m'encantaria tenir almenys el 10% del talent que tenia aquest home amb les improvisacions, realment als seus peus.
Tu saps si tenia formació clàssica?
Doncs mira, no t'ho sabria dir. Sí que sé que provenia del folk.
Havia tingut una
formació de folk. Segur que no va aprendre a tocar la flauta sense una formació clàssica, això està claríssim. Però que la utilitzés, l'emprès d'aquesta manera en els... A veure si podem sentir un bucle.
La Patricia està tocant en aquests moments. Sí. Ens pugem a la nau del temps i avancem uns quants anys.
How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, will I become so numb?
Estem
estem sentint, Emily, d'una cançó que es diu Bring Me to Life, l'àlbum és Evanescence.
Evanescence, era la formació, la seva primera formació. I els,
és un àlbum molt recent, realment. Amb el,
sí, principis del nou mil·lenni, sí, recordo, sí, que van iniciar aquest rock més... Van comercialitzar el rock més fosc, no?
Exacte, i el que volia parlar de l'Emily és... Vaig estar investigant la seva biografia, i és xocant que va fer una gran formació de clàssica, va fer 9 anys de piano, i ella estava convençuda que volia ser compositora clàssica. Aleshores,
doncs mira, li ha anat una mica la cosa torçada.
Finalment ha estat compositora, però que és que jo crec que tot compositor finalment fusiona amb les tendències musicals de la seva època.
I aleshores... que es va trobant, no?, la seva biografia.
Sí,
o sigui, el teu
exacte.
Dia a dia va marcant el que seràs el dia següent. Després hem buscat i hem trobat unes versions simfòniques. Uh-huh. Per exemple, aviam si reconeixem això.
Doncs aquí ara estem escoltant en versió simfònica amb la London Symphony una versió del famós
Final Countdown de Europe. Però encara tenim una altra versió simfònica i aquí entrem en el món Queen.
Bueno, això ja és un món a part.
Són paraules.
Un altre gran geni,
sí,
del segle XX.
Això és arpa?
Això és una arpa.
Això és una arpa.
Això és flauta.
Això és una flauta. L'arpa i la flauta s'estimen molt sempre. Toquen molt juntes.
Aquí hi ha rock, hi ha banda.
Sí, sí, sí.
Mira, investigant també la biografia de Freddie Mercury, quatre curiositats, és que el seu nom real és Farrokh Bulsara, va néixer a la Índia.
Què dius?
Sí.
Primera notícia. Ho dius de debò?
Sí, els seus pares treballaven allà i després ja sí que es van mudar a Anglaterra. Allà també va tenir formació clàssica, va fer 4 anys de piano i ell sempre s'ha debatut entre la música i el disseny gràfic. Fixa't. Era una de les seves passions. Per això també el grup Queen té aquesta estètica tan cuidada, inclús un escut, tot allò ho feia ell. La roba que portava, no? Molt peculiar, molt característica. Un home molt lliure, molt autèntic, que realment si no tenia, obtenia l'èxit, no tenia pèls a la llengua per dir que, mira, si la música no funcionava ja es dedicaria al disseny gràfic, però que no seria, deixaria ser qui és.
Em sembla fantàstic.
Per cert, aquí hi ha molta fusió, no?
Aquesta obra, bueno, aquesta cançó que és...
molt estèreo,
és fantàstica. Rhapsodian,
Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody, per això, perdó. Està composta en forma de sonata, bé, de sonata simfònica. Ara podríem dir, mira, això és la introducció.
Mama.
Sí. El primer moviment, perdó. Fins ara era la introducció, això és el primer moviment.
El tema.
Que podríem dir que és un adagio pel tempo i pel caràcter. El que fa aquest moviment és sobretot destacar la veu, destacar la lletra amb una melodia molt senzilla amb un baix de piano.
Això fan molts
guitarres clàssics i baix elèctric.
Començant
ara entren els la bateria. És una oda. Jo crec que aquesta i la més la lletra és molt sentida, jo crec que és una oda al món homosexual i és fantàstic.
Doncs fantàstica també ha estat la tertúlia d'avui. Finalitzem el rock simfònic i ho finalitzem amb Freddie Mercury, però us deixem amb una combinació, una fusió amb ni més ni menys que amb Montserrat Caballé, una fantàstica cançó que posa els pèls de gallina, jo encara que la sento encara me'ls posa, i en directe va ser espectacular als Jocs Olímpics del 92.
Inaudit, no?, que la senyora Caballé, després de la carrera clàssica i operística que va tenir, doncs va tenir la ment oberta, que no totes les sopranos de l'època ho van fer, de pujar amb una gran estrella com el Freddie Mercury i de la mà cantar això.
Patricia Deno, Cristina Casale, moltes gràcies i fins la propera.
Fins la propera.
Adéu.
Sueño me volvió. This dream was me and you. I want all the world to see.
Instinto me guió.
Beautiful sensation. My guiding inspiration. Now my dream.
Let the songs begin.